Bon dia, un garrotxí ha estat treballant en el llançament d'un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea. Avui coneixem la història d'en Santi Roca.
L'informatiu del migdia. Es desenvolupen tecnologies que s'acaben poguent aplicar per al dia a dia de la humanitat. Per exemple, les càmeres que porteu tots ara sobre els mòbils es van desenvolupar originalment per fer investigacions astrofísiques. Si no hi hagués hagut investigacions astrofísiques, no hi hauria hagut la necessitat i no s'haurien desenvolupat les càmeres.
És l'astrofísic Santi Roca en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Fa unes setmanes que es va aprovar aquest projecte en el qual hi té participació el Garrotxí, que té com a gran objectiu conèixer millor els forats negres i que està previst per al 2030. Avui, en l'informatiu migdia, coneixerem la història personal d'en Santi i el projecte en el qual està endinsant dins el món de l'astrofísica. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 28 de desembre de 2022, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
El govern espanyol es compromet a fer arribar l'AVE a la Garrotxa l'any 2035. El Ministeri de Transportes i la Generalitat signen un preacord impulsat per la bona acollida del projecte del tren tram Olot-Banyola-Girona. Ràdio Olot ha pogut parlar amb el president de l'associació, Ramon Carbó.
Bueno, volem recuperar el tren d'Olot i no només portar-lo fins a Girona, sinó que també volem fer línies fins a Barcelona i Madrid. I la primera estació d'aquí a Olot estaria a l'antiga estació d'Olot, ja que volem tornar a donar vida a aquest espai.
L'Ajuntament d'Olot confia en poder gestionar ell mateix la nova piscina municipal coberta. A l'últim ple s'ha aprovat la redacció d'una memòria on l'equip de govern haurà de justificar a la Generalitat el perquè d'aquest equipament. L'alcalde de la ciutat és Pep Berga.
Ens obligarà també a decidir si aquest projecte serà de gestió directa o gestió indirecta, és a dir, si traurem un concurs per gestionar aquesta piscina o la portarem directament des de l'Ajuntament. Nosaltres sempre hem manifestat, ja ho saben, i crec que hem coincidit força amb tots vostès, doncs que ens agradaria que aquesta piscina estigués gestionada directament per l'Ajuntament.
En successos, detenen un lladre multireincident a Olot. L'autor dels fets va cometre dos furts en pocs dies després de ja acumular altres delictes. Ara mateix el lladre ha estat posat a disposició del cos dels Mossos d'Esquadra perquè passi a disposició judicial. Les quines baten rècords d'assistència a aquestes festes a la Garrotxa. Algunes de les que s'han celebrat per Nadal i Sant Esteve han penjat el cartell de complet abans de començar. Una d'elles és la del Bosc de Tosca. El president del club és Xevi Cros.
Bé, de moment perfecte, molt content de que després de la pandèmia puguem tornar a celebrar les famoses quines de Bosc de Tosca, siguent un èxit i veient com la gent s'ho està passant bé i ho està disfrutant. Per nosaltres, contentíssims de poder-ho celebrar un any més.
De les quines passem a parlar del circ perquè l'aigua es converteix en la gran protagonista del Gran Circ de Nadal de Girona. Durant els 4 dies de funció s'utilitzaran 120.000 litres que reprofitaran un cop finalitzin. El director del Gran Circ de Nadal de Girona és Genís Matabosc.
Sí, el Gran Circ de Nadal de Girona enguany precisa d'aquests 120.000 litres d'aigua que actuen tot. És evident que estem en un moment on l'aigua és un valor especialment preuat i que cal protegir, i per aquest fet el que hem fet és tota l'aigua que tenim nosaltres.
En esports, la Unió Esportiva Olot rebrà el Barça per segona vegada aquest any. En aquesta ocasió serà el seu filial, el Barça Atlètic de Rafa Márquez, qui visitarà l'estadi en un partit amistós en benefici de Càritas Garrotxa i que es disputarà aquest dijous a 6:45 de la tarda. El president de la Unió Esportiva Olot és Joan Agustí.
Seria molt maco omplir el camp. No demanem omplir el camp, sí que demanem que vinguin la gent que ve habitualment, i si els aficionats del Barça, els penyistes del Barça, que Olot té dos penyes del Barça, doncs tenen la generositat de venir.
I també en esports, 26 nens i nenes participen al Nadal Esportiu de l'Ajuntament d'Olot. Tots ells gaudeixen durant 4 dies d'activitats diverses, entre les quals hi ha el futbol, el bàsquet o el patinatge sobre gel. El regidor d'Esports d'Olot és Daniel Sellabona.
La veritat és que estem contents de que es pugui reemprendre una activitat com aquesta, una activitat de Nadal esportiu, una activitat pensada per infants de la ciutat que tinguin ganes de passar aquestes vacances de Nadal.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc, les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres, perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal. Bassols.
Moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. S'elimina l'IVA dels aliments de primera necessitat i es redueix el 5% en oli i pasta. El Consell de Ministres també aprova donar un xec de 200 euros a les famílies que tinguin una renda anual inferior als 27.000 euros. Acord del Comitè General del Poder Judicial per desbloquejar els nomenaments al Tribunal Constitucional, que tindrà majoria progressista. César Tolosa, considerat conservador, i María Luisa Segoviano, considerada progressista, han estat elegits per unanimitat. Denuncien l'agressió sexual a una menor a la discoteca Waka de Sabadell i la difusió viral del vídeo. A la denúncia diu que no recorda res i que després de demanar un refresc a la barra va quedar en blanc, com si l'haguessin drogat. A la pàgina internacional, a Petra, Jordània, evacuen 1.700 turistes per les pluges torrencials a la ciutat monumental. Les autoritats de la zona que acull el complex turístic han cancel·lat les visites fins que sigui completament segur visitar-lo. Mor als 31 anys el músic Joe Mercer Marley, net del rei del reggae Bob Marley. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però l'haurien trobat sense vida dins el seu propi cotxe. I una parella descobreix amb Google Maps que va coincidir 33 cops abans de conèixer-se. Ho ha descobert una analista sud-africana amb l'historial de geolocalitzacions, una base de dades que es pot evitar que Google vagi desant.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Avui a l'apartat meteorològic, un dimecres que aquest matí ha estat marcat per les moltes boires i núvols baixos, sobretot protagonistes a les comarques del Bages i Osona. Pel que fa a les temperatures, mínimes i màximes baixen lleugerament arreu del país, unes dècimes fins als 2 graus i entre 3 i 5 al Pirineu. Farà una mica més de fresca durant aquest matí migdia i la temperatura a partir de la tarda no pujarà tant. Les temperatures més altes del dia rondaran els 18 graus, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Pel que fa a la situació tèrmica, a les valls del Pirineu hi haurà inversió, amb més fred al fons de les valls que zones de mitja i alta muntanya. En els propers dies seran dies d'estabilitat i el temps de dimecres tindrà continuïtat durant els propers dies, però amb temperatures una mica més curtes.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dimecres 28 de desembre de 2022. Un garrotxí ha estat treballant en el llançament d'un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea. És l'astrofísic Santi Roca Fàbrega. Fa unes setmanes es va aprovar el projecte que té com a objectiu conèixer millor els forats negres i que està previst per al 2030. Ens explica els detalls d'aquesta història en Gerard Puigdemont.
Un garrotxí està des de fa anys a l'elit de la ciència. Santi Roca Fàbrega està immers en dos projectes dins el món de l'astrofísica a nivell internacional. Actualment coordina un grup de científics d'arreu del món que tenen com a objectiu unir maneres de fer simulacions de comportament de l'univers per tal d'entendre millor la formació d'aquest últim. Aquestes simulacions intenten reproduir el que en milions d'anys ha estat la formació de l'univers. La idea era juntar coneixements de tots els grups i unificar processos de treball. Ho explica ell mateix.
Jo el que vaig començar a fer el 2015 és posar junts tots aquests grups de simulacions i parlar tots junts i intentar fer la mateixa simulació del mateix objecte tots alhora per veure les semblances i les diferències. I ara, justament, després d'aquests 5 anys de treball, hem aconseguit tots els grups internacionals que treballen en simulacions asseure'ls en una taula i fer aquests projectes junts. Jo sóc el coordinador d'aquest projecte internacional.
Santi Roca explica que aquestes grans investigacions suposen en el dia a dia avantatges pels ciutadans i fins i tot en posa exemples.
Es desenvolupen tecnologies que s'acaben poguent aplicar per al dia a dia de la humanitat. Per exemple, a les càmeres que porteu tots ara sobre els mòbils es van desenvolupar originalment per fer investigacions astrofísiques. Si no hi hagués hagut investigacions astrofísiques, no hi hauria hagut la necessitat i no s'haurien desenvolupat les càmeres. Un altre dels exemples, l'internet, es va desenvolupar en el context no d'astrofísica, però sí en el context de la ciència, no? En el context de la física. O fins i tot, el superordinador que porteu vosaltres ara a la butxaca, ningú hauria somiat fa 10 anys portar un mòbil que et pot fer o sigui, càlculs que podíem, abans necessitaves un superordinador per fer-los. Doncs el desenvolupament de la supercomputació en part es dona perquè hi som gent que estem intentant fer grans supercomputacions com són la de la formació de l'univers.
Segons aquest astrofísic Garrucci, molt probablement els propers avenços tecnològics, fruit d'investigacions com les que fan científics com ell, ens portaran a tenir, per exemple, telèfons mòbils més potents, més ràpids i més petits en un futur. Santi Roca també treballa en un altre projecte. El 2 de novembre d'aquest any, l'Agència Espacial Europea va aprovar un projecte en el qual es treballa pel llançament d'un satèl·lit a l'espai l'any 2030.
La primera vegada un grup liderat per 5 científics espanyols podria llançar un satèl·lit que es dedicaria justament a intentar descobrir què és això de la matèria fosca que us he parlat. ¿Vale? És una matèria que domina l'univers i que no sabem el que és perquè no es pot veure. Només atrau amb força de gravetat, no la podem veure amb llum. Llavors nosaltres ens han aprovat aquest satèl·lit, ara estem en la fase de que el 2025 hem de demostrar que serem capaços de fer els descobriments científics que hem dit que podríem fer amb aquest satèl·lit i el 2030 el llançarem. Llavors jo estic com a part de la coordinació científica del satèl·lit que es diu Arrakis.
Es calcula que actualment només es coneix un 5% de la matèria i energia de l'univers i conèixer com és exactament la matèria fosca podria obrir les portes a tenir més coneixement sobre el que som i d'on venim.
No deixem de banda l'horitzó del 2030 perquè a prop d'aquests anys el govern espanyol es compromet a fer arribar l'AVE a la Garrotxa, concretament l'any 2035. El Ministeri de Transportes i la Generalitat signen un preacord impulsat per la bona acollida del projecte del tren tram Olot-Banyoles-Girona. Ràdio Olot ha pogut parlar amb el president de l'associació, Ramon Carbó, que en declaracions a aquesta emissora ha remarcat que és un projecte amb cara i ulls i que seria la millor de les notícies per la mobilitat de la comarca. Informa Guillem Guardiola.
El que havia de ser una reunió institucional rutinària entre Ministeri i Conselleria s'ha convertit en un gran projecte de país. I és que aquest matí sobre la taula hi havia un projecte impulsat des de la Garrotxa, el del tren tram. S'havia posat com a exemple de sostenibilitat i acceptació ciutadana i aquesta bona acollida s'ha volgut rubricar amb un acord que ha agafat forma molt ràpidament. La plataforma del tren tram va proposar en la seva darrera trobada que la infraestructura resseguís el traçat de l'A26 i això dona les condicions perfectes per fer-hi passar a la vegada una via ampla que permeti un tren d'alta velocitat. La futura estació de l'AVE enllaçaria amb la de Figueres-Vilafant i estaria situada a Begudà o als terrenys de l'antiga estació d'Olot. A Olot Televisió i Ràdio Olot hem pogut parlar amb la persona que a partir d'ara liderarà la que serà la plataforma en favor de l'alta velocitat als Pirineus, amb seu a la Garrotxa. El portaveu de la plataforma és Ramon Carbó.
Bueno, volem recuperar el tren d'Olot i no només portar-lo fins a Girona, sinó que també volem fer línies fins a Barcelona i Madrid. I la primera estació d'aquí a Olot estaria a l'antiga estació d'Olot, ja que volem tornar a donar vida a aquest espai.
Tot i que el projecte ha agafat a la plataforma del tren tram per sorpresa, Carbó assegura que és la via més eficient per solucionar el greu problema de mobilitat que pateix la comarca.
Doncs sí, comparem el projecte amb la variant d'Olot, perquè hi ha molta polèmica i creiem que la variant comportaria, per exemple, molta contaminació atmosfèrica i acústica i portar l'AVE a la Garrotxa minimitzaria aquests aspectes. A més, és una solució que creiem que arribaria molt més aviat que la variant.
El document al qual ha tingut accés Garrotxa Digital serà públic a partir d'aquesta tarda.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot confia en poder gestionar ell mateix la nova piscina municipal coberta. A l'últim ple s'ha aprovat la redacció d'una memòria on l'equip de govern haurà de justificar a la Generalitat el perquè d'aquest equipament. En aquests moments hi ha dos projectes constructius en concurs, un dels quals s'escollirà com a definitiu. Natàlia Moreno.
Un dels grans projectes en marxa d'aquests últims temps a Olot és la piscina municipal coberta, un equipament molt demanat en l'última dècada i que en aquests darrers mesos està fent els primers passos per ser una realitat. En l'últim ple del 2022 de l'Ajuntament d'Olot, celebrat dijous passat, es va aprovar a iniciar un expedient on l'equip de govern haurà de justificar a la Generalitat el perquè de la nova piscina. L'equipament es construiria annex a les instal·lacions actuals que compten amb 4 piscines. Una de les grans incògnites és si la gestió del servei es portarà a concurs o l'assumirà directament l'Ajuntament. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Ens obligarà també a decidir si aquest projecte serà de gestió directa o gestió indirecta, és a dir, si traurem un concurs per gestionar aquesta piscina o la portarem directament des de l'Ajuntament. Nosaltres sempre hem manifestat, ja ho saben, i crec que hem coincidit força amb tots vostès, doncs, que ens agradaria que aquesta piscina estigués gestionada directament per l'Ajuntament i, per tant, per personal municipal, la qual cosa sempre ens permetrà controlar molt més bé, doncs, els preus públics que siguin necessaris, el funcionament, aquelles activitats que s'hi fan. Però bé, és una cosa, doncs, que s'ha d'establir a través d'aquest projecte.
La gestió de la piscina municipal coberta d'Olot permetria a l'Ajuntament poder gestionar els preus, els serveis i l'equipament per tal de poder-hi fer diverses activitats. Abans, però, s'haurà de justificar per què és necessària i com serà la piscina municipal coberta. Ara per ara hi ha dos equips de treball que opten a dissenyar el projecte constructiu. Una decisió que, segons Berga, es coneixerà el 13 de març de l'any vinent.
Hi ha dos equips en aquest moment que estan treballant en una proposta ja força avançada de com hauria d'estar col·locada aquesta piscina coberta municipal al costat de les altres, en la zona del costat de l'Avinguda Sant Jordi. Mentre aquest moment no arriba, perquè el guanyador d'aquestes propostes, que això ho sabrem el 13 de març, que és quan es tornarà a reunir el jurat per fer-ho, el guanyador d'aquestes dues propostes serà qui redactarà el projecte definitiu.
Pel que fa a les qüestions econòmiques, s'està a l'espera de saber el cost definitiu que tindrà la piscina municipal coberta, un cost que ja se sap que comptarà amb l'ajuda de la Diputació de Girona i que podria comptar amb alguna subvenció de la Generalitat. La votació que es va celebrar en l'últim ple de l'Ajuntament d'Olot per tal de poder enviar l'expedient a la Generalitat va tenir els vots a favor de l'equip de govern, Esquerra i el PSC. Des de la CUP es van abstenir, expressant que el nombre de propostes en el concurs era escàs.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Un apunt de successos: detenen un lladre multireincident a Olot. L'autor dels fets va cometre dos furts en pocs dies després de ja acumular altres delictes. Els fets van passar dimarts passat després que el lladre intentés forçar i obrir cotxes aparcats al carrer. Aquell mateix 20 de desembre els policies van ser alertats per un furt en una botiga de telefonia mòbil. La víctima va aportar informació, detalls i imatges de l'autor dels fets. Posteriorment, arran de la identificació i comparant les imatges, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal van poder confirmar que el mateix home havia comès un robatori amb força en un taller mecànic uns dies abans. Es dona la casualitat que el detingut té nombrosos antecedents policials per diversos delictes. El lladre ha estat posat a disposició del cos dels Mossos d'Esquadra perquè passi en els pròxims dies a disposició judicial. I ara és el moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La policia local de Palafrugell ha immobilitzat 465 de les més de 14.000 joguines inspeccionades en la primera fase de la campanya de seguretat d'aquest Nadal. La dada representa el 3% dels articles analitzats. Aquesta, la segona campanya que es du a terme al municipi, i com l'any passat, els agents controlen l'etiquetatge per comprovar que compleixen la normativa i que són aptes, segures per als més petits. La setmana del 12 al 18 de desembre es va iniciar la primera fase i la segona fase es farà del 9 al 14 de gener per comprovar si les botigues han pogut resoldre les deficiències detectades a les joguines immobilitzades i es poden tornar a posar a la venda o, per contra, s'han de destruir. Pena mínima a un traficant de cocaïna de Puigcerdà. La sentència de l'Audiència de Girona conclou que no pot determinar quanta droga tenia perquè no es va enviar a passar al laboratori. No ha quedat degudament acreditat amb la certesa exigida per fonamentar una condemna que la cocaïna comissada tingués un pes brut de més de 1.000 grams. El tribunal descarta, tal com sostenia la defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilot, que la quantitat fos de notòria importància. La fiscalia demanava 11 anys i mig de presó per delictes contra la salut pública i tenència il·lícita d'armes. El tribunal imposa una condemna de 4 anys i 6 mesos i tampoc considera provat que sabés que l'arma tenia era de contraban i amb el número de sèrie esborrat. I la Diputació de Girona ha obert una exposició virtual interactiva de la mostra Valentí Fargnoli, el paisatge revelat. En només un clic, els internautes poden fer un passeig visual per la realitat de les comarques gironines d'ara fa un segle, vista a través de la particular òptica de Fargnoli. S'hi poden veure moments de la vida quotidiana i diferents paisatges, alguns dels quals estan irreconeixibles. Entre les instàncies de l'exposició virtual hi ha una foto de l'abadia de Cadaqués, el 1920, una imatge de Girona, nevada el 1926, feta des de Montjuïc, pagesos en una masia de Llorà o dones arreglant xarxes de pesca a Roses. Per accedir a l'exposició virtual s'ha de fer a través del web del Centre de la Imatge de la Diputació a l'Inspai. Tornem a casa nostra, parlem de les quines que baten rècords d'assistència a aquestes festes a la Garrotxa. Algunes de les que s'han celebrat per Nadal i Sant Esteve han penjat el cartell de complert abans de començar. De cara als propers dies se n'han programat més a diversos pobles de la comarca. Les quines tenen una doble finalitat. Suposen una tarda entretinguda per al públic i una font d'ingressos important per a les entitats que les organitzen.
Una de les activitats més arrelades al territori per l'època de Nadal són les quines. L'únic que es necessita és un cartonet amb números, blat de moro i molta, molta esperança. Una de les quines més originals de la comarca és la que organitza el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. El cert és que per acomiadar l'any són moltes les persones que busquen una estona de diversió i, si no, que ho preguntin a les més de 750 persones que el dia de Nadal i Sant Esteve van reunir-se al local social del club. Xavi Cros és el president del Bosc de Tosca.
Bé, de moment perfecte, molt content de que després de la pandèmia puguem tornar a celebrar les famoses quines de Bosc de Tosca, siguent un èxit i veient com la gent s'ho està passant bé i ho està disfrutant. Per nosaltres, contentíssims de poder-ho celebrar un any més.
La música, les rialles i la diversió hi van ser, però no per a tothom, perquè això sí, hi ha molta gent que es va quedar fora de la quina i que no hi va poder participar. Totes les entrades estaven venudes abans de començar les sessions.
Bueno, per descomptat que les quines de Bosc de Tosca sempre han anat bé, que en són un èxit, i no, aquest any no ha fallat, hem omplert les tres sessions de moment que portem i content perquè veus la gent disfrutar i que s'emporta bons premis i que s'ho passa bé.
La comarca, però, té carret per estona perquè abans d'acabar l'any i també una vegada iniciat el nou, queden encara moltes quines més per celebrar. La penya Oàpix omplirà la sala al Turín d'Olot aquest divendres en una quina que durarà fins a la una de la matinada. La resta de la comarca, però, també té molt per dir perquè aquest mateix dia també en tindrà lloc una a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols. A Argelaguer, La Canya i Castellfollit de la Roca també se'n celebrarà una el primer dia de l'any, a Besalú, Tortellà, Les Preses i Sant Jaume de Llierca l'1 i el 6 de gener i a les Planes d'Hostoles només el dia de Reis. El Bosc de Tosca intentarà penjar el cartell de complet per quarta vegada consecutiva el 6 de gener. Ridaura i la Vall d'en Bas també n'acolliran una el 7 de gener i Montagut i Oix el 17 d'aquest mateix mes.
Abans dels esports parlem de circ perquè l'aigua es converteix en la gran protagonista del Gran Circ de Nadal de Girona. Durant els 4 dies de funcions s'utilitzaran 120.000 litres que reprofitaran un cop finalitzin. Aquest dimecres segueixen les funcions que van començar dilluns i que acabaran aquest divendres 30 de desembre al pavelló de Fontejau de Girona. Des de l'organització esperen arribar als 20.000 espectadors.
L'escenografia d'enguany del Gran Circ de Nadal de Girona gira a l'entorn de l'aigua, que és present en cadascun dels 12 shows que s'han programat. Al mig de la piscina del centre de la pista hi ha una plataforma on es fan les actuacions. Dins l'aigua hi ha dues plataformes més que pugen i baixen segons la necessitat de cada espectacle. I tot va acompanyat amb multitud de fons, que s'encenen amb més o menys potència segons requereixi cada moment i que segueixen el ritme de la música. Un dels números que es podrà veure en aquesta edició és el Corró de Vladimir Erofev. Un altre de les artistes internacionals que actuaran al pavelló de Fontejau de Girona és Aldana Abdolayeva, que mou una desena de hula hoops amb el cos i ho fa sobre una bola gegant de discoteca i envoltada d'aigua. El director del Gran Circ de Nadal de Girona és Genís Matabosc.
Tot i que els 28 artistes del Gran Circ de Nadal de Girona sobre aigua són tots grans professionals i primeres figures del món del circ, és cert que no tothom accepta aquest repte del més difícil encara, que és actuar amb l'aigua. Però no només actuar l'aigua dins l'aigua pròpiament, com alguns números de les cintes aèries de l'Angelina Prokhorova, que balla realment enmig de les fonts, sinó fins i tot que aquestes fonts estiguin a proximitat, perquè fa que es creï una nebulosa amb una humitat que és especialment capciosa i fa que sigui molt difícil doncs, les subjeccions en números com les cadenes aèries, fins i tot els números de funàmbuls a gran alçada, però també altres números que ens semblaria que no hi afecta i que sí que és així, com els números d'equilibri al damunt del corró, del rola a rola.
El cartell d'aquesta novena edició del Gran Circ de Nadal de Girona compta amb 28 artistes que actuen damunt dels 120.000 litres d'aigua que conté la piscina central. Per omplir-la s'ha utilitzat un camió cisterna que ha traslladat a Fontejau aigua de la xarxa pública. Segons Genís Matabosc, un cop s'acabi el circ, tota l'aigua es portarà a la depuradora perquè es pugui tornar a fer servir.
Sí, el Gran Circ de Nadal de Girona enguany precisa d'aquests 120.000 litres d'aigua que actuen tot. És evident que estem en un moment on l'aigua és un valor especialment preuat i que cal protegir, i per aquest fet el que hem fet és tota l'aigua que tenim nosaltres ve de la xarxa directament, aquestes 6 cisternes camions cuba de 20 metres cúbics cadascun que han sigut necessaris, un cop acaba, o sigui, la nit del dia 30, un minut després de que baixi el taló al Gran Circ de Nadal de Girona, els mateixos camions cisterna arriben a Fontejau amb bombes d'absorció, les mateixes que utilitzen els bombers, per exemple, quan hi ha una inundació en un soterrani, per engolir-les totes de nou i totes, sense excepció, se'n van a la depuradora de Girona per tractar l'aigua i perquè torni a utilitzar-se.
El Gran Circ de Nadal de Girona oferirà representacions fins aquest divendres al pavelló de Fontejau de Girona, on s'esperen gairebé 20.000 espectadors durant tota la setmana.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Avui als esports, la Unió Esportiva Olot rebrà el Barça per segona vegada aquest any. En aquesta ocasió serà el Barça Atlètic de Rafa Márquez qui visitarà l'estadi municipal en un partit amistós en benefici de Càritas Garrotxa i que es disputarà aquest dijous a 6:45 de la tarda. El partit s'havia de jugar a l'estiu, com cada any, però es va aplaçar pel mal temps. Eduard Llinàs.
La Unió Esportiva Olot i Càritas Garrotxa allarguen una vegada més el conveni de col·laboració que els uneix. El club referma, doncs, el seu compromís social en la prèvia del partit solidari que cada any organitzen en favor de l'entitat. El partit contra el Barça Atlètic, que s'havia de jugar a l'estiu, però es va suspendre per un aiguat, es disputarà dijous a partir de 6:45 de la tarda en un estadi municipal que els jugadors voldrien veure fer goig. Ho explica Albert Blázquez, el capità del primer equip.
Totes les persones que puguin, doncs, aportar el seu granet de sorra i que vinguin a l'estadi ja no per al partit, sinó per la festa que això suposa. I també, com han dit, no? Doncs com a jugadors i jo personalment com a entrenador de futbol base, doncs, em sento, o sigui, m'enorgulleix doncs, veure i dir que portem el logo a les samarretes, no? tant primer equip com futbol base.
El canvi de data s'ha fet gràcies al compromís tant del club com del Futbol Club Barcelona. No el van voler suspendre, sinó aplaçar. I tot i les dates complicades, el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, espera que el cartell del rival i la finalitat solidària facin realitat un somni.
Seria molt maco omplir el camp. No demanem omplir el camp, sí que demanem que vinguin la gent que ve habitualment i si els aficionats del Barça, els penyistes del Barça, que Olot té dos penyes del Barça, doncs tenen la generositat de venir i de fer-s'hi en aquesta festa a favor de Càritas, serà fantàstic.
Des de Càritas Garrotxa es mostren un cop més agraïts i molt orgullosos de comptar a la ciutat i a la comarca amb un club compromès com l'Olot. Ho diu el seu president, Carles Uller, que recorda que al llarg dels 11 anys de col·laboració s'han assolit xifres molt bones de recaptació en aquests partits, en alguna ocasió rondant els 3.000 euros. Però lluny de posar-se objectius numèrics a l'entitat, tenen una cosa molt clara.
Sigui aquesta quantitat, sigui una altra, de veritat que al final l'aportació l'agraïm immensament i la col·laboració sigui amb una quantitat o sigui amb una altra, nosaltres només podem donar que les gràcies perquè ens sembla que és el que la gent dona, que ho doni amb el cor i benvingut ens serà.
Tot un Barça Atlètic de primera federació contra un Olot que juga una categoria per sota, però que de ben segur hi tindrà molt a dir en un partit benèfic que destinarà tota la recaptació de taquilla a Càritas Garrotxa en unes dates clau per a qualsevol ONG.
I també avui en la carpeta esportiva 26 nens i nenes participen al Nadal Esportiu de l'Ajuntament d'Olot. Tots ells gaudeixen durant 4 dies d'activitats diverses, entre les quals hi ha el futbol, el bàsquet o el patinatge sobre gel.
Ja ha començat el Casal Nadalenc que organitza l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot i que durarà fins al dia 30. Són 26 els infants d'entre 4 i 11 anys que s'han apuntat al Nadal Esportiu. Aniol Sellabona és el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot.
La veritat és que estem contents de que es pugui reprendre una activitat com aquesta, una activitat de Nadal esportiu, una activitat pensada per infants de la ciutat que tinguin ganes de passar aquestes vacances de Nadal practicant diverses disciplines esportives, i com bé sabeu, doncs, aquesta és una activitat ja consolidada en aquest calendari nadalenc de la ciutat.
Entre les activitats hi destaquen el patinatge o l'escalada, però també hi haurà futbol, bàsquet i altres activitats per millorar la motricitat. Durant el primer dia del casal es van fer jocs perquè els infants es coneguessin entre ells.
Primer hem començat amb jocs per conèixer-nos millor. I
després hem jugat una mica a mataconills.
I després hem jugat a l'estop, a un ratet.
De moment sembla que els agrada.
Sí. Que és molt guai.
És divertit.
Sí, és molt guai.
I us entretindreu molt.
Més enllà d'entretenir els infants, les activitats també consten d'un component educatiu. A través de l'esport es vol potenciar els hàbits saludables, tan important sempre. Però en uns dies tan assenyalats com Nadal, aquests hàbits s'acostumen a perdre.
Aquests dies alterem una mica els nostres hàbits, fent àpats segurament més generosos dels que estem acostumats, i és habitual que amb aquestes converses de Nadal no tothom recordi que potser ha posat algun quilo de més o poder ha fet algun excés de més. Crec que més enllà de l'anècdota, el que aconseguim incorporar amb activitats com aquesta és un hàbit saludable. El que aconseguim és que aquests infants incorporin el seu dia a dia l'activitat física, i per tant veuen com quelcom normal que en el seu dia a dia caminin, corrin, practiquin algun tipus d'esport i per tant que tinguin una vida activa.
En aquesta època de l'any les temperatures són més baixes i per això, a diferència del casal d'estiu o de Setmana Santa, la majoria d'activitats estan pensades per fer-se en interiors. No obstant això, es farà alguna sortida, com la de la pista de gel divendres que tancarà el casal.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres, dia de Sant Innocent. Compte amb les informacions d'avui, que no us enganyin en alguna de les notícies. Nosaltres seguim informant de l'actualitat més pròxima als butlletins horaris d'aquesta emissora, al 98.1 FM o radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.